la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre, som la gent d'ONG ADA. Benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem tot seguit, com sempre, un breu repàs dels continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, on avui a Ells són els protagonistes, el Jordi Ferrés ens parlarà d'anècdotes i de vivències viscudes amb els seus animals de companyia. Els espais musicals del Manel Casas, dividits en dues parts, amenitzaran el programa, que acabarà, com de costum, amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això us arribarà a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Carme Méndez, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som aquí un nou diumenge a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA que comença, com sempre, amb un repàs d'alguns fets rellevants que han passat aquests darrers dies. Sembla que el sentit comú s'imposa. Ramats de bestiar a Collserola. Barcelona ha posat en marxa una iniciativa per prevenir incendis a la serralada de Collserola. Consisteix en que un ramat d'uns 300 animals, entre ovelles, xais i cabres, pasturi per la vessant barcelonina del Parc de Collserola, la que toca al barri d'Horta-Guinardó. Es tracta d'un pla pilot de l'Ajuntament de Barcelona amb el suport del Consorci del Parc de Collserola, que s'allargarà 3 mesos, des d'ara i fins al mes de juny. L'objectiu és que el ramat es mengi les herbes del sotabosc. Aquest tipus de pastura, l'extensiva, és un dels millors remeis que es coneixen i el més natural de cara a la prevenció d'incendis. No és el primer ramat que es mou per Collserola. Ara mateix n'hi ha un total de 4 que pasturen a través dels municipis de Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat, El Papiol i també Castellbisbal. Tots ells estan integrats dins del pla director del Parc de Collserola, que habilita nous usos i noves eines amb l'objectiu de fomentar la pastura extensiva. Es preveu que si aquesta iniciativa finalment funciona, pugui estendre's a altres barris que limiten amb el parc. És el cas de Nou Barris, Sant Gervasi i també Gràcia. Collserola és el pulmó verd de la zona més poblada, l'àrea metropolitana del Principat. Mantenir el seu sotabosc en bones condicions és prioritari. L'escalfament global progressiu podria adobar el terreny que originés algun incendi que superaria la capacitat operativa dels bombers. La ramaderia extensiva és l'eina més eficaç per tal de reduir aquest risc i, al mateix moment, fomenta un model ramader realment respectuós amb la natura i amb els animals. La població de Figueres, a Girona, ha estat guardonada pel govern espanyol. La ciutat de Figueres, a l'Alt Empordà, ha rebut la distinció de Ciutat Amiga dels Animals, que atorga el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 del govern espanyol. Es tracta d'un reconeixement cap a aquells ajuntaments que realitzen un esforç per tal de millorar les mesures de convivència, de defensa i de protecció dels animals dins dels seus municipis. La regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, ha explicat quines han estat les accions realitzades perquè finalment Figueres hagi estat mereixedora del guardó. Entre elles ha volgut destacar-ne la constitució de la taula de benestar animal, la protecció i la cura de les colònies felines, la creació de la casa dels animals, les campanyes que s'han dut a terme amb l'objectiu de fomentar les adopcions, les zones d'esbarjo disposades per als gossos i el pinso anticonceptiu, que ja reparteix també entre els coloms a fi de controlar èticament les seves poblacions. Felicitem des d'aquí a la ciutat de Figueres per aquesta distinció i volem mostrar tot el suport d'igual manera al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per la creació d'aquest guardó que té la voluntat que les ciutats avancin vers el respecte i cap a la defensa dels seus animals. Queda esmenada amb aquest fet l'efemèride de fa uns anys en què l'Ajuntament de Figueres va ser criticat per prendre decisions que van afavorir l'eliminació d'estornells. I els cactus entren en perill d'extinció pel canvi climàtic. Segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Nord-Americana d'Arizona, el 90% dels cactus podrien desaparèixer a les properes dècades a causa de l'escalfament global. La investigació qüestiona la hipòtesi que suggereix que aquestes plantes poden prosperar amb un augment de la temperatura, per bé que sigui cert que necessiten poca aigua per tal de sobreviure. El 30% dels cactus es troben ja actualment en perill d'extinció. Es tracta, de fet, d'un dels grups de plantes més amenaçats del planeta. Els principals factors que estan originant la seva desaparició són l'expansió de l'agricultura intensiva industrial, la degradació del medi natural, la pèrdua de biodiversitat i la seva recol·lecció amb finalitats diverses.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que l'any 2013 Seo Birdlife va declarar la Baldriga Cendrosa l'au de l'any? El seu nom en castellà és la Pardela Cenicienta. La baldriga és una au poc coneguda degut a que la seva vida es desenvolupa sobre la superfície del mar i només s'atensa a terra en època de cria esperant la foscor de la nit per passar inadvertida. El fet curiós és que l'any 1985 una baldriga va decidir fer parada i fonda dins d'un hotel del poble de la costa coruñesa de Santa Cruz d'Oleiros i que a partir de llavors les seves entrades i sortides van ser un ritual que es repetiria any darrere any. Des de bon principi, la seva insòlita arribada va ser molt benvinguda per al personal de l'hotel. Es va guanyar la seva simpatia i van decidir protegir-la oferint-li un espai on dormir dins de l'establiment. A la baldriga li agradava la companyia humana, es deixava caronar i un dels seus amics més especials, precisament, va ser el recepcionista. Descansava i jugava dins l'hotel, acceptant de bon grau totes les magarrufes que li prodigaven tant els clients com el personal, però mai va acceptar cap dels aliments que li oferien. En arribar cada primavera i com una veritable ventafocs, la insòlita baldriga tornava a repetir la seva visita a l'hotel per passar les seves nits, i amb la primera llum del dia sortia cap al mar a la recerca del seu aliment. Seguint els costums genuïns de les baldrigues, cada final d'estiu tornava a emigrar a la recerca del canvi de clima. Com totes les històries, va tindre un final. Després de 15 anys de rebre la seva visita, la baldriga no hi va tornar, malgrat que tot el poble l'esperava. Es va fer molt popular, la gent l'estimava i no l'han oblidat. I per mantenir el seu record, li van passar el nom de la Pardela amb una guarderia infantil.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Les ciutats alteren el cant dels ocells?
Els ocells necessiten comunicar-se amb la parella, amb els pollets, o bé per espantar enemics i competidors per trobar menjar. El soroll de la ciutat ha obligat alguns ocells que hi viuen, com els coloms, les garses i els pardals, a cantar en diferents tons per poder comunicar-se entre ells. El soroll dels cotxes, els trens i les motos, que són greus, els han obligat a cantar una mica més agut, Fins i tot, els científics han detectat dialectes entre els cants. Altres ocells han imitat sorolls propis de la ciutat, com les sirenes o les alarmes, tot per aconseguir destacar entre els sorolls artificials. Tot i així, els investigadors també han vist que l'aliment que els dona la ciutat no és l'adequat. Les pertorbacions humanes tampoc els ajuden a viure amb tranquil·litat. Només els més intel·ligents són capaços de sobreviure i tenir descendents igual d'espavilats que ells.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui us presento un cantant i compositor. Ho hagués d'haver fet molt abans, doncs s'ho mereix. És més compositor que cantant, i quan us ho digui ho entendreu. Sabeu de qui és la lletra de la cançó que va fer famós el Sinatra, cantant My Way? O She's a Lady, del Tom Jones, o la Diana? Doncs és el Paul Anka. Canadenc de naixement, es nacionalitzà d'estat nord-americà i encara és viu, quelcom que ho celebrem. Com també és un bon cantant, escoltem-lo amb els encadenats Summer's Gone, Lonely Boy i No pot fallar, Diana.
Singing because you're gone, gone from my arms, gone from my lips, but you're still in mine. What to do? Oh, I'm left here just crying over you. Oh, I'm so blue. What can I do now that you're gone? The days, they grow long now that you're gone. My nights, they
When you
venim d'aquesta música que ens prepara, com sempre, el Manel Casas. És temps per l'entrevista aquí a La Veu dels Animals i la Natura, un programa d'ONG ADA a Ràdio Estel. Avui en aquesta secció que tenim, que es diu Avui ells són els protagonistes, on una persona ens explica les vivències que ha tingut al llarg de la seva vida amb els animals. I avui serà una mica especial perquè ens ho farà el Jordi Ferrés, que aquí ja saludem. Jordi, molt bon vespre.
Hola, què tal?
I el Jordi és educador de gats, és col·laborador d'aquest programa en diverses galeries de l'Expert, té un web, ell es dedica a això, precisament, a veure si hi ha problemes, la gent que li requereix, no?, problemes amb els seus gats, problemes a casa, de convivència, o que sigui, doncs ell intenta resoldre-les, té un web que es diu www.educadordegats.cat i ens explicarà també una mica aquestes vivències que ha viscut al llarg d'aquesta vida més professional, perquè, evidentment, també són molt il·lustratives. Si vosaltres ens voleu explicar les vostres experiències, ho podeu fer també contactant-nos a través del següent correu, laveudelsanimals@radioestel.cat, laveudelsanimals@radioestel.cat, o bé trucant-nos al 902 19 76 00. Jordi, suposo que al llarg de tota aquesta trajectòria tens moltes experiències per explicar.
Sí,
en primer lloc intentarem diferenciar, perquè hi ha com un mite que diu que els gossos i els gats no poden conviure. I això ho hauríem de desmentir, oi?
Fa molt de riure. Fa molt de riure. Mm. Això suposo que ve, doncs, de quan els animals, per entendre'ns, vivien a pagès i el gos empaitava el gat i passaven coses i a partir d'aquí, doncs, semblava que hi havia aquesta mena d'amistat, no? Però avui en dia només cal que posis YouTube i posis gat i gos. Ja està. Ja veus que es poden compenetrar perfectament. I moltes vegades el que passa és que el gos de casa surt al carrer a passejar i emprenya els gats i els fa pujar als arbres i els borra i els persegueix i després arriba a casa i té tres gats i no en té cap ni mig de problema. Mm. Que els gossets també saben quin és el gat de casa i quin no ho és. Que poden conviure? Mare de Déu. Que poden ser amics? Mare de Déu. Doncs... Va, per tant, el mite ja, au, la merda.
El mite, que també és el nostre llenguatge amb moltes expressions. Aquí, per exemple, diem que sí. Es porten com gat i gos o altres frases, no?, que fan referència, doncs, en principi, a aquesta enemistat que d'entrada desmentim. Anem per casos concrets, perquè tu n'has viscut. Per exemple, ja els tens també, si la gent els vol resseguir, al teu web, educadordegats.cat, on detalles algun dels casos. Bé, la gent aquí tu has pogut atendre, no?, també et comparteix aquests casos una mica com han acabat, com ha evolucionat tot el cas, no? Sí. I aquí els poden seguir. La Nala i el Rumbo, precisament un gat i un gos.
Efectivament, sí. Mira, això va ser una dona italiana aquí a Barcelona. I, bueno, bàsicament la dona tenia una gata, molt bé i tal, i llavors va anar a adoptar un gosset que no era massa gran, i només d'arribar, doncs, la gata ja, en fi, com se sol dir, li marcava el terreno, no territorial, perquè això és un altre tema que hauríem de parlar, però perquè no ho és. Però, clar, ja veia el gos, ja el marcava, li bufava, li fotia alguna colleja, i aquella dona estava molt espantada. El gosset, pobret, no feia res. El gosset estava acollonit i la gata, clar, quan veia el gos que no feia ni un moviment ni un pam, doncs clar, ella se n'aprofitava moltíssim perquè ella ho veia. No? Ella veia que aquest tio està cagat, doncs escolta, jo faré amb ell el que vulgui. Doncs que si l'enredava, que si no el deixava pujar al sofà, que si no el deixava entrar aquí, que si el tenia amargat. Pal. Llavors va ser qüestió de fer-li entendre amb aquesta noia en concret que, clar, s'havia d'ajudar aquesta gateta a no ser tan emprenyadora, per entendre'ns. És a dir, hi havia una part del gos i hi havia una part del gat, i la part del gat era fer-li entendre que tenia que respectar aquest gos. Val?
I com se li fa entendre? Perdona, ara segueixo. Com se li fa entendre amb un gat?
Se li fa entendre. Se li fa entendre de dir, mira, ara esteu a la mateixa habitació o esteu al mateix sofà i no t'hi pots acostar. No el pots emprenyar ni el pots enredar. I llavors, què es tracta? Que tu t'has d'avançar els moviments de la gata, perquè la gata, que si volia anar per darrere del sofà, que si volia anar pel davant, que si... Els gats fan aquestes coses, val? Són una miqueta emprenyadors, entre gats, i gat i gos, en aquest cas, també. Llavors, tu has de mantenir sempre una distància prudencial perquè el gos se senti còmode i, sobretot, se senti defensat. perquè si no se sent defensat, el gos estarà nerviós i no sabrà què fer i cometrà errors. En canvi, quan veu que nosaltres, en aquest cas, tenim el control del gat, el gos ja relaxa perquè diu, bueno, doncs, si hi ha el control en aquests, doncs jo em puc relaxar. I la gateta, en aquest cas, havia de veure també que se la controlava, que se la frenava, que no se la deixava fer el que volia, perquè aquella noia, com que no sabia què fer, doncs a veure, els ajuntava a veure què passa i sempre acabava amb drama. I clar, s'ha d'aprendre a controlar sobretot el gat, en aquest cas, que és la meva feina, no? És a dir, si diu, algú em diu, no, és que el meu gos li vol fer mal al gat, llavors truca un educador de gossos, val? Però en aquest cas, que era el gat, que entre cometes era l'emprenyador, doncs s'ha de saber gestionar. Jo primer que tinc que valorar és el grau de violència que hi pugui haver aquí, val? És a dir, si tenim un gat que és molt violent i que ho està posant molt difícil, o si és un gat que tampoc ho posa tan difícil, però la gent no ho sap llegir, no ho sap veure bé, no ho sap entendre. La immensa majoria de vegades són coses controlables, val? Més o menys. És a dir, gats superbèsties, superheavy, no és lo normal que jo em trobi. Ho puc trobar, però no és lo normal. Hi ha gats que són molt emprenyadors o que fan molta pressió, però que també anar a un nivell físic important també costarà.
Ara, aquesta...
per tota l'habitació, això també.
En aquest cas concret, i ho llegim, per exemple, en la ressenya, no?, que comparteix amb tu al teu web, doncs aquesta clienta, diu que fins i tot, clar, va arribar un punt que ella es va posar a plorar perquè havia fet entrar, doncs, aquesta... diria que era el gos, no?
Sí, el gos. Perquè la gent pretén fer... Perquè ella tenia una gateta i ella pretenia portar-li un company perquè no estigués sola i perquè estiguessin bé. El millor company per un gat sempre és un gat, però jo dic, si no vols portar un altre gat, doncs abans que res porta un gosset, que també m'està bé, perquè poden ser grans amics, també. Llavors, clar, ella, com li passa a moltes persones, diu, clar, jo volia fer un bé i resulta que he fet un mal. Si jo volia portar-li un company i un amic i ara resulta que he trencat l'harmonia i aquesta gata està incòmoda i aquest pobre gos l'he tret de la gossera per donar-li una bona vida i tampoc li estic donant i li han tots els dubtes, potser l'hauré de tornar, potser l'he cagat. És un normal que pensa la gent. Sí, efectivament hi ha un moment en què aquesta noia es trenca i jo quan fèiem les visites, doncs ella estava molt nerviosa i jo la gent li tinc que dir, a veure, tu ara queda't aquí quiet i tu mira el que s'ha de fer i ella patia. Clar, com que el gat, els gats, què passa? Que et fan una arrencada de cavall que la gent s'acolloneix molt. Clar, jo ja estic acostumat, però la gent s'espanta molt. Només cal que l'altre animal, en aquest cas un gosset, hi posi una miqueta de drama i de plor, quan a vegades ni els toquen, eh? Llavors, clar, això, la pressió per les persones és molt gran. I és normal, i li passa a molta gent que ploren o que s'emocionen o que ho passen malament o que doncs creuen haver comès un gran error. Però la majoria de vegades no serà un gran error, el que passa que algunes vegades doncs, s'haurà d'anar i s'haurà d'ajudar.
Ella et preguntava moltes vegades, no? Ho diu aquí, quan trigaran a portar-se bé? Quant temps he d'esperar?
Pobra noia, era molt bona dona, molt maca aquesta noia. Clar, és la pregunta del milió i és una pregunta que no es pot respondre perquè és una pregunta que depèn de moltes variants. Depèn de la quantitat de feina que pugui fer una persona. És a dir, imagina que una persona marxa d'hora al matí i arriba a les 8 del vespre a casa seva i se'n va a dormir a les 11. Doncs tindrà molt poca estona per treballar-ho. I una altra persona que tingui les tardes lliures o un altre tipus de feina, perquè sigui, doncs tindrà més estona, podrà anar més de pressa. També depèn del grau de complicació que els gats ens vulguin posar. Hi ha algun que costa més, ja, saps? És a dir, també t'ho posa molt difícil. No es pot respondre aquesta pregunta de quan passarà. Si sempre són setmanes barra mesos, a vegades va de pressa, molt més de pressa, però, clar, quan la gent té aquesta por i que li costa tant, doncs també ells mateixos van amb el freno de mà. Que finalment, quan ja porten unes quantes vegades, jo li dic sempre a la gent, perquè llavors, quan jo vaig a les cases, per exemple, els gats, i va tot prou bé, la gent diu, però jo no sé si ho sabré fer, perquè, és clar, dic, tu ho provaràs i quan et surti bé i controlis els gats, aleshores començaràs a veure més la llum. Perquè a la gent li sembla que això és impossible, que no pot ser i que no pot ser. Però en el moment que ho veuen fer, i sobretot si ells poden reproduir-ho, és quan ja creuen tenir el poder de que les coses poden canviar. I el respondre quan, doncs no es pot saber, no es pot saber mai.
Clar, paciència seria la recepta.
Sí, jo puc intuir que una cosa pot anar per més llarg o per menys, perquè jo puc calibrar animals i persones, perquè tot calibre, eh? I les persones sobretot, perquè si les persones no atinen, malament. Hi ha gats que ho compliquen, hi ha gent que ho fa molt bé, i hi ha gent que no ho fa tan bé, val? Per qüestions de pors, de nervis o del que sigui. Puc calibrar que pugui trigar més o menys, però unes dates exactes jo no les puc donar, tant de bo pogués fer.
Mm. En aquest cas concret, doncs bé, les coses han evolucionat favorablement. No sé si t'has trobat també amb molts més casos, ho dic perquè potser és més atípic que sigui el gat el que posi les coses
no creguis,
difícils
eh?
A un gos.
No creguis, eh?
No?
Els gossos a vegades, pobrets, són molt... Sí que són baladrers i borden i tal, però d'alguna manera, quan que reben ordres, en un moment donat se li pot fer entendre... Escolta'm, o tu pots lligar amb una cadena, un gat no el pots lligar amb una cadena. Jo quan presento gats i gossos, el gat va lligat amb la cadena, el gos va lligat amb la cadena, però el gat no.
Ja.
No es pot lligar. El gat em pot fer un bot i sortir-me volant. Aleshores, no et creguis, eh? No et creguis que els gats són una miqueta cabronets, eh? Mm. En aquest aspecte, i abusen dels gossets que són bons gossets. Que d'alguna manera un gos pot fer-li molt mal, molt més mal amb un gat? Sí. Val? Sobretot un gos gros. Però que els gats són una mica els més punyeteros en aquest aspecte, també. Val? Però bueno, això hauríem de fer comparatives amb, no sé, hauria de parlar amb una cosa de gossos i que li digui, quantes vegades et trobes de gossos que has d'anar a ensenyar-li que el gat de casa, perquè a vegades passa, eh? Mm. Però clar, jo suposo que només em trobo la versió gat. Escolti, que el meu gat emprenya el gos.
Sí, tu veus, evidentment, tu fas la teva feina, no?, per la teva part, exacte, i en tot cas debatre, doncs ja se n'hauria d'ocupar una persona que es dediqui, en aquest cas, als gossos, no? Que com has dit també, i recalquem moltes vegades, el que fan moltes vegades és per jugar, no? És a dir, persegueixen gats, però ho persegueixen més aviat per aquest instint o per aquesta... No?
Sí, perquè si un gos al carrer persegueix un gat i el gat al final es para amb un racó i tal, el gos no sabrà què fer. I el gat li fotrà una esgarrapada al morro que fliparà. Que hi ha gossos que saben què fer i que tenen mala llet i que s'han carregat gats, també passa, val? Però generalment aquest gosset que va per allà i veu un gat i el fa perseguir, si aquell gat en un moment donat no té què fer i es para i s'estarrufa i s'aixeca el gos, s'acolloneix, inclús marxa, i si li fot una esgarrapada a la cara, llavors el gos se n'entrarà. No són agressius els animals en general, però el gosset li va perseguir coses. I si tu se'n va al bosc i de sobte se li aixeca una perdiu, si vol o no, però si se li aixeca una cosa, doncs bordarà, perseguirà, no sabrà massa bé què fa, però serà més potser un joc que una altra cosa.
Escolteu la veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel, esteu escoltant el Jordi Ferrés, que és educador de gats, i estem parlant d'algunes de les seves experiències que ha tingut doncs, amb els seus clients. Parlàvem de gat i gos, i ara també bé, podem parlar d'alguna altra història, com per exemple una de les darreres, o almenys de les darreres que t'han reportat, que és la d'en Zoro i en Van Van, que són dos gats també, no?
Sí,
és un gat que va venir a casa quan l'altre tenia 4 anys buscant un company.
Sí.
I la cosa no anava gaire bé, al
principi. Mal aconsellats, una parella molt jove, molt macos, de Tordera,
sí.
I van anar mal aconsellats perquè van portar un gat, i en tenien un, i se'ls va dir, no, vosaltres posar-ho dintre i si es barallen, que es barallin. I ells ja s'entendran. I la noia va dir a la quinta baralla, a l'obèstia, que es van fotre, jo ja vaig entendre que això no era la manera. No? Mm. Doncs jo quan vaig arribar, evidentment, hi havia una tensió acumulada molt bèstia. A més, aquests gats s'havien barallat i s'havien fet un cert mal físic i un bastant mal psicològic l'un a l'altre. Llavors va ser més laboriós de lo normal perquè ja hi havia hagut mal rotllo moltes vegades. Perquè, clar, deixeu-los-hi, clar. Deien, si ens han dit que hem de fer això, doncs hem de fer això. I és allò que, aquella frase del nou món del gat que es diu «Déjalos que se maten», val? Que ells ja s'entenden, no? Doncs aquesta frase no funciona així. I en aquest cas, doncs, jo em vaig trobar amb una gran tensió de persones ja espantades i bastant al límit i dos gats que cada cop que es veien, doncs, ja veien el diable l'un a l'altre. Mm. I estaven separats per una xarxa, llavors es veien i estiraven a l'obèstia i tal. I el primer dia que jo els vaig posar junts, doncs molta tensió, sobretot n'hi havia un que anava contínuament darrere l'altre, se l'havia de parar contínuament. Clar, necessites molt de la complicitat de la gent, és a dir, que vulguin tirar endavant allò, val? Perquè precisament aquest era un cas una mica de dir, aquí com la gent s'espanti una mica, això no ho resols perquè o hi va 50 vegades que la gent ja no ho vol fer, o costarà molt, val? Perquè una de les coses bones que d'això és que jo vinc, jo veig el que passa i dic, tu has de fer això, això i això, i a partir d'aquí la gent ho va treballant. Que els hi surt bé, perfecte, ja no tinc que tornar. Que alguns es queden una miqueta enganxats, haig de tornar. Llavors també depèn molt de la gent. I en aquest cas aquesta parella ho van fer molt bé, s'ho van començar a treballar, hi havia una tensió bastant gran, un no va parar d'anar constantment darrere l'altre, i llavors jo hi ha un moment en què, primer, al principi els haig de frenar molt perquè no convé que de vegades a primera saltin l'un sobre l'altre, però arriba un moment en què haig de permetre que la distància sigui molt, molt curta, inclús que, depenent inclús del cas, si hi ha un gat que està molt tens, fins i tot he de deixar que passi alguna cosa, val? Per veure realment què és el que passa aquí, perquè s'ha de lliurar aquesta tensió. Llavors és com crear, es crea una bomba que es va fent gran, 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 i arriba un punt que l'has de deixar esclatar perquè fas una explosió controlada, val? Perquè és una explosió descontrolada, en un moment doncs, que els pugui enganxar, doncs és molt pitjor, no? I el que els hi passa molt a les persones també és que quan tenen gats que els tenen separats perquè encara no poden estar junts i tal, el que més passa és que un gat s'escapa i quan es troben de sobte, llavors és quan hi ha el grandíssim drama. Perquè si els pots posar junts i pots començar a fer entendre mica en mica de que s'han d'anar acostant és quan jo els puc anar treballant. En canvi, quan tu vas a la porta i un gat veu un altre, el que fan és que estiren l'un contra l'altre i allò és una massacre. I això és un error, no que cometi la gent, o sigui, en aquest cas sí, perquè els hi van dir, però moltes vegades la gent separa els gats, aquest en una habitació i aquest en l'altra, i en el moment en què algú es despista, s'obre una porta i es troben els gats, hi ha una gran batalla campal.
És pitjor, per tant, separar, que no pas en aquest cas intentar que s'entenguin, que és el que, hi ha d'haver, no?
A veure, primer, jo el meu mètode sempre és presentar de seguida. I després, si hem de separar perquè la cosa costa i tal, doncs ja separem. Però el que s'ha de tenir molt clar és que s'ha d'anar fent trobar els gats cada dia i s'han de trobar i s'han de veure i s'han de conèixer. I a partir d'aquí tu vas treballant. Moltes vegades ens n'estalviarem molt la separació, no? Però com que hi ha aquestes coses establertes de 15 dies separats, els hi vas canviant el que si el forrar, el que si les lors, que tot això són bestietes que et pots estalviar perquè tu pots fer una bona presentació el primer dia i la cosa pot anar la mar de bé.
Jordi...
O suficientment bé com perquè no tinguis que separar.
Per acabar, m'agradaria també que féssim esment a un dels casos que t'has trobat també de receptes o de medicaments que evidentment són contraproduents pels gats.
Molt.
Tens un cas que es diu Mas Jordi i Menos
Exacte.
Prozac. Explica'ns una mica.
Aquesta parella està a Màlaga, vaig haver d'anar a Màlaga.
Sí.
Era una parella jove que feia un any que un dormia al sofà amb un gat i l'altre dormia al llit amb l'altre. Els tenien separats de feia un any. Llavors havien anat allà tota una sèrie de professionals que l'únic que els hi feien era, un, no hi anaven a casa, val? Dos, si anaven no ajuntaven els gats, per tant ja em diràs quina feina fas, i tres, el que feien és medicar. Medicar, medicar i medicar. Llavors que se li donaven pastilles, en aquest cas amb el gat, que representava que era l'agressiu, però sac de persones, el gat quedava completament doblegat, val? I tot i així no aconseguien resultats. Jo vaig anar, vaig fer la visita, aquella noia em va dir, diu, oi, mira, igual, el que m'he cobres, vine aquí perquè ja no podem viure més amb aquesta situació, entenem que invertim aquests diners en que vinguis, confiem en que tu ho podràs solucionar perquè hem vist els teus casos, i efectivament vam anar allà, la cosa va anar molt bé, perquè eren uns gats que ja es coneixien, després, bueno, la visita va anar molt bé, els vam poder trobar, ells van saber fer les trobades, el que es veiessin, el controlar, el que significava el que deia l'un, el que deia l'altre, si un s'espantava més o menys, com controlar la situació, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, deixar els fàrmacs i que aquell gat pogués ser ell mateix, perquè si estava el gat drogat, és que no era ni ell, tampoc s'enterava. Això m'ho he trobat moltes vegades, que es donen fàrmacs a gats per qualsevol tipus de problemes, inclús per gats que doncs, no fan servir bé el sorral, i llavors li preguntava a una dona... I què? I em deia, pues clar que no es pixava amb les pastilles, perquè el gat és que no podia ni pujar a la cadira. És a dir, però aquest no és la solució. Llavors molta gent ja ho veu, això. Els gats han d'establir un diàleg i tu els has d'ajudar a que això passi. I en aquest cas, doncs, aquest gatet va morir molt més jove del normal perquè aquestes pastilles van acabar destrossant-li el fetge i alguns òrgans que, en fi, que no estan preparats per aquestes dosis i aquestes bestialitats i més durant tant de temps.
Perquè era cada dia això? Això era cada dia, és a dir, va ser una recepta veterinària en aquest cas, no?
Sí, sí, clar, clar, d'un atòleg, que són els que poden medicar en aquest cas, que tenen el poder de medicar. És a dir, si jo volgués medicar no podria, representa, perquè no estic titulat, per entendre's, no? Que és una cosa que no faria mai a la vida, però vull dir, has de ser veterinari i has de ser tòlegs per tu poder donar fàrmacs i coses d'aquestes, no? Després hi ha gent que dona flors de bach, que, bueno, en fi, que això no. És a dir, no, si tens uns cats que treballen a l'Oestia, ni flors de bach, ni pastilles, ni res, necessiten parlar, necessiten dialogar i necessiten fer-ho cada dia, i la gent té que aprendre a fer-ho a casa seva i gestionar-ho. I jo els he dit, tu amb els teus gats ho aprendràs a fer. Tu, si jo et vaig fer això amb els gats del teu veí, no t'atreviràs. Però amb els teus gats sí que ho faràs, perquè ja els coneixes i saps qui són, no? I a partir d'aquí la gent té un aprenentatge que els hi queda de per vida.
Sí, sí,
si mai tenen algun problema d'una nova introducció, doncs ja van com fer-ho. Perquè la gent doncs, no s'atreveix i a vegades em diu, escolta, vas venir fa anys a casa a introduir uns gats, torna perquè en tenim un altre. Teòricament ja tenen la coneixença, però moltes vegades la gent prefereix de dir, escolta, vine tu i fes-ho tu i escolta'm, no, nosaltres no ens hi posem, no volem fer-ho. No?
De tota manera, ens quedem amb aquest missatge, perquè moltes vegades també és allò fàcil, no? Però també passa amb les persones. Mira, pren-te això i prou, no? Però, esclar, els fàrmacs doncs, tenen també efectes secundaris, com veiem en aquests casos, i moltes vegades no solucionen tampoc el problema, com és aquest el cas. Jordi, hi ha molts més casos, podríem estar parlant moltes més estona. En qualsevol cas, rematem a la gent novament també a poder consultar el teu web, que és www.educadordegats.cat, també a trucar-nos o contactar si voleu explicar les vostres experiències amb els animals en aquesta secció. Avui ells són els protagonistes. Ens podeu contactar a través del correu laveudelsanimals@radioestel.cat o trucant-nos al 902-19-76-00 i explicar-nos doncs, històries apassionants i que també fan que la gent pugui aprendre com aquestes que avui ens ha explicat el Jordi Ferrés. Jordi, moltíssimes gràcies de nou per intervenir.
A vosaltres. Un plaer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem escoltant el Paul Anka. Als anys 50 i 60 del segle passat era un dels cantants més coneguts. També va composar per altres cantants perquè es veu que la seva inspiració no tenia aturador. El podríem situar entre aquells cantants de veu plorosa que ens recorda a vegades al Elvis Presley. Durant la plenitud del Paul Anka, era pràcticament una de les estrelles més famoses, venent arreu milions de discos. Ara l'escoltarem amb algun dels seus hits, Put Your Head on My Shoulder, You Are My Destiny i Crazy Love. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh, candle glow, oh, candle bright, tell me who she holds tonight. And bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle.
so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still
love just a crazy love. I love you so, but I still know it's a crazy love. Crazy love. It's just a crazy love. What must I do to get through to you, oh my crazy love? Everything's wrong, heaven above. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.